Quarts de set.
Vaig pensar en el lloc on posar-la volia, perquè del llit estant cada nit jo veiés el somriure tan dolç d'un amor que tenia, i se m'ha esgrogueït el calaix dels secrets.
El nostre convidat d'avui se'l considera un dels màxims exponents de la segona generació de la cançó en català. Fa prop de 40 anys que puja als escenaris i ha tocat arreu del món amb artistes de renom com Lluís Llach o Marina Rossell. Des de Ràdio L'Escala, l'Ale Giné, molt bona tarda.
Bona tarda, Josep Maria. Doncs estem parlant de l'escalenc Josep Tero, que avui precisament el tenim als estudis de la xarxa, perquè tot i ser nascut aquí a l'Empordà, la seva trajectòria professional el porta, com bé deies, arreu del món, i ara mateix doncs es troba a Barcelona, als estudis de, centrals de la xarxa. Josep Tero, molt bona tarda.
Ei, bona tarda a tothom.
Ara en parlàvem, 40 anys de trajectòria, la teva carrera professional comença als 80, així professional em refereixo, perquè sí, tu ja composaves i tocaves molt abans, no? Com recordes aquells inicis?
Doncs bé, agradables, perquè descobríem el món, jo i els que feien com jo, descobríem un món que ens havia estat amagat. I era incitant, excitant, i això, i al final doncs vam descobrir.
D'on surt la passió per la guitarra i la cançó d'autor?
Això és molt llarg, perquè quan jo vaig néixer, el meu avi tocava la mandolina mentre la meva mare m'infantava, diguem-ho així. I jo penso que de sempre a casa m'havia encantat, i si no tocaven un instrument, la guitarra, la mandolina, l'harmònica, doncs així cantàvem sempre. I després he participat en molts grups de cant coral i he recorregut molt de món en aquest sentit.
Uh-huh. Havies participat en cors, concretament, no?, també?
Sí, esclar.
En aquells inicis?
Sí, i tant que sí. Sí, sí. La Polifònica de Girona, després d'haver treballat amb les corals locals, l'escolania d'infants, i els cors, en general del meu poble, sí. Mhm.
Uh-huh. Tu definiries aquells primers anys de la cançó d'autor com uns anys convulsos en el sentit de lluita contra la censura, amb la reivindicació política o social a través de la cançó. No sé, tu ja estaves, sí, immers, com
i tant,
recordes
i tant
aquesta?
Que sí. Jo tenia 14 anys i vaig organitzar amb altres companys i companyes un primer recital de cançó d'autor a l'Escala, en què van participar la Guillermina Mota, la Maria del Mar Bonet i en Pau Riba. I després van fer venir el Copí de la Serra, amb l'Ovidi Molló i molts altres cantants. I recordo això com un acte quasi de desobediència, perquè doncs tot era dificultós. La censura, anar a Girona, perquè amb tots els papers i un control rigorós, venien 3 o 4 persones a preguntar-nos mentre es desenvolupava el concert, etc. Inconvenients, però això també ens feia forts, perquè ens avisava d'una realitat que calia vèncer ja llavors.
De fet, quan et presentava, Josep, molt bona tarda, quan et presentava ara fa una estona, deia, és el màxim exponent d'aquesta segona generació de la música en català. Reflexionava. De fet, la primera generació, la que es coneix com a, bueno, aquesta gent de en Llach, la Marina Rossell, la Maria del Mar Bonet, tota aquesta gent, en aquest sentit, amb qui Copí de la Serra, els 16 jutges, tot aquella, van tenir un per entendre'ns, sorgeixen com a nous i amb un objectiu clar, no? Reivindicar i demostrar que també en català es pot fer i fer arribar alguns un missatge, d'altres amb menys interès, però en tot cas hi havia tot aquest fenomen del novetat. A vosaltres ho teniu més difícil, perquè vosaltres als 80 tot això comença a girar una mica i feu una feina molt important que jo crec que no ha estat prou valorada, i és dotada de contingut no polític la música en català. No sé si tens aquesta sensació.
Doncs sí, és a dir, bé, jo vaig començar en una generació de cantants que es produïa a través de la Cova del Drac. Això era l'any 70-71, i vam ser finalistes d'una llarga llista de participants. Vam ser finalistes el Montaner, l'Isaac i jo, per aquest ordre. I de llavors ençà, bé, jo vaig fer alguns recitals i finalment em vaig dedicar a l'ensenyança sense deixar mai de banda el fet de compondre i cantar quan però no vaig desaprofitar una ocasió interessantíssima en Joan, en la Núria i en Joan Moles, que eren els màxims representants d'aquell moment. Em van dir, vols venir a fer recital? I jo vaig dir, és que estic estudiant per ser mestre. I llavors em vaig emmerdar en aquest sentit i vaig perdre aquella oportunitat, perquè ells van veure que jo tenia preferències professionals i vaig perdre aquesta oportunitat de ser representat, que era el millor que hauria pogut tenir.
Escoltem una veu, aquesta.
Amb aquest aire de matec jugueu arran pastor grec i els meus cabells els quatre vents i aquest mirar tan indecis ara amargant, ara endolcit de dies bons i de mal temps. Si faig pinta de vestar lladre de fruites i de blats de camps que acaricia el sol, però és que m'hi aixec i faig l'amor perquè he jugat i m'hi he perdut sense mai perdre-m'hi del tot.
Què en sents quan sents cançons i veus com aquesta?
Sento la meva vida, perquè això són espais en què jo he circulat molt. Vaig descobrir la Marina quan estudiava a Barcelona i des de llavors hem estat sempre companys de feina i amics, hem compartit pis i uns anys i hem treballat plegats, hem viatjat, hem descobert la part de la música popular i tradicional del nostre territori i això, hi veig la persona també de Mostaquí que ens ha ajudat a sobreviure en aquells anys de dictadura tan durs. Les cançons de Mostaquí eren com una carícia. I aleshores, bé, jo he fet sempre cançons per la Marina, en aquest cas totes aquestes moltes d'aquestes traduccions dels tres CDs sobre Mostaquí, la major part això han estat adaptades per mi, i ara mateix continuem treballant amb altres projectes. I bé, doncs costa molt de dir que no a una veu tan brillant com la de la Marina, oi?
De fet, Josep, hem de dir que aquest àudio que sentíem era extret del concert que vas oferir a l'Escala l'any 2012 a la Mar d'en Manassa, en el marc del Festival Portal Blau, i que, si recordes, doncs, la Marina estava dintre el públic i va sortir a l'escenari per cantar aquesta obstequia a l'Ametec, vaja, en l'escenari del Portal Blau, no?
Sí, sí, sí.
Què significa per tu tocar en un poble com el de l'Escala, que t'ha vist néixer, i sobretot doncs, al costat de Marina Rossell, no?
I de Maria del Mar Bonet.
També, correcte.
Sí. Bé, són com dues cariàtides molt estimades, en aquest cas, oi? Una persona que dona suport, doncs sempre és una persona que has de saber valorar i estimar, i les he valorat i estimat sempre, i em sento molt, molt, ben, molt abrigat quan faig alguna cosa amb elles. Llavors, actuar a l'Escala en particular sempre és un repte més gran que els altres llocs. I sempre penso que, doncs, que quan allò funciona, quan em surt bé, doncs, crec que he vençut un adversari, no un adversari en el sentit negatiu, sinó en el sentit professional. És a dir, que estic molt content d'actuar-hi sempre, sobretot en vespres de tramuntana i mal temps, com va ser aquell dia.
Sí, tant. És el perill de fer els concerts a l'aire lliure a l'Escala.
Sí, sí, però de vegades és un perill que val la pena de viure, perquè apareixen atmosferes i això, i sensibilitats de la pell amb la nit, l'aire de la nit, la lluna que cau, la remor de les ones allà mateix, allà sota, tot. És un espectacle fantàstic, això de...
Ara que explicaves això d'aquest concert amb la Marina Rossell i la Maria del Mar Bonet i que veníem d'explicar, no?, o de saber doncs, aquesta preferència que vas tenir pel món de l'ensenyament en un moment clau de la teva carrera vital o de la teva vida, pensava, quin, malgrat que ha sonat una mica a decisió equivocada, però, o almenys com ho explicaves, a mi m'ha donat aquesta sensació, però sí que he pensat quina sort poder escollir, també. És a dir, malgrat haver escollit un camí que no era el musical inicialment, poder arribar doncs això, l'any 2012 i poder estar damunt d'un escenari amb gent d'aquesta qualitat, no? I d'aquest reconeixement. Vull dir, en aquest sentit ets afortunat.
Sí, és que mai de la vida he deixat d'ensenyar amb la música i per les cançons sempre m'han fet companyia i jo les he projectat al llarg de tota la meva carrera d'ensenyant. És a dir, que jo al principi, quan encara no havia arribat l'any 84, l'any 84, el 82 vam tenir un recital amb el Llach i la Marina al pavelló del Joventut de Badalona i allò va ser decisiu, però després m'havia d'encarrilar més i fins que no vaig a gravar un disc l'any 84, ho dic bé, sí, 84, doncs, no, després el 84 en Llach em va convidar a fer molts recitals, va ser més d'un any seguit de recitals amb ell, potser 50 o 60, arreu del territori lingüístic, i després el 86 vaig gravar un disc. I el 86 vaig gravar un disc, el primer, i doncs aquest ha estat són els passos, els primers passos de decisió seriosa sobre la professionalitat artística, en aquest cas, en el meu.
Parlant de professionalitat artística, així s'expressava Marina Rossell.
Quan el vaig conèixer, jo vivia en una residència de noies a Barcelona, treballava i estudiava les nits, i llavors ell em va proposar anar a conviure en un pis, a compartir un pis, que llavors es feia molt i ara es torna a fer. I per tant, en aquest pis, que vam compartir durant molts anys, allí vam cantar sempre, i ell em va ensenyar, doncs em va fer conèixer ni més ni menys que Brassens, per exemple, o el mateix Mostaquí, o la cançó francesa. Jo era un adolescent. Em va posar davant meu tota una paret amb tots els millors cantants com el mateix Theodorakis, per exemple, que ell havia fet un grup que es deia Indica. Tota la música que jo desconeixia perquè venia d'un poblet de Gornal, de pagesos. Més tard, la vida i l'atzar va fer que jo em pogués fer cantant, que em pogués professionalitzar, i llavors ell ha estat el meu còmplice, el meu col·lega. Hem compartit escenari i hem compartit la vida, també. Hem compartit viatges, vida, concerts a França, hem estat a Itàlia, hem estat fent visites amb el mateix Mostaquí a Nice, el qual el vam anar a visitar. Hem compartit moltíssimes coses com amics que som a la vida. I a més, com a persona, com et dic, que ha col·laborat estretament amb tota la meva trajectòria, que ara ja és molt llarga. I ell ha sigut una persona primordial, un horitzó, un far. El Josep Tero és tot això per mi, però hi ha una cosa que està per sobre de mi i que transcendeix a mi mateixa. El Josep Tero és una de les persones més bondadoses que he conegut en tota la meva vida.
Ostres.
Carai.
És que clar, amb aquesta frase ja no necessitàvem més fragment, no? Una persona bondadosa. Què en penses quan sents que et diuen que parlen així de tu?
Penso que nosaltres, jo que vinc d'un territori hel·lenitzat, com és Empúries, sempre he tingut al cap la idea del valor de la bondat com a primer, tal com s'ha tingut en compte durant l'hel·lenisme a Grècia, al segle 5, 4, 3, 2, 1, abans de Crist. És a dir, que en l'escala de valors de les persones la bondat ha de ser prioritària. I si algú m'ho reconeix, jo vull ser bondadós, i si algú ho reconeix, doncs no està malament.
Deixa'm, d'aquest fragment que sentíem de Marina Rossell, escolta'm, Brassens, Mostaquí, Theodorakis, com hi tens accés tu a tota aquesta gent? Que pel que sembla aquí eren molt poc coneguts i que tu d'alguna manera introdueixes en sí, alguns de les peces clau de la música en català del moment.
Doncs viatjant a Grècia, jo devia tenir era jove, potser 18 o 19 anys, però, sí, doncs ja trepitjava terres a l'altra banda d'aquest mar, i així, doncs, fins que va passar el pitjor del pitjor de tot el que podia passar en aquells anys, que va ser el cop d'estat dels coronels a Grècia, i jo vaig voler anar a veure allò. Em varen posar a la presó, al carrer Bobolines, la presó on havia estat Teodrax, precisament. I volia penetrar en aquell teixit que era el que, d'alguna manera, conduïa la inspiració de moltes i moltes i moltes cançons de Teodrakis, fins i tot les de la primera època d'aquesta repressió brutal dels coronels. I això era entre el 70, s'havia produït el 67, el cop d'estat, i jo havia treballat a Croàcia a l'estiu, i de Croàcia desplaçar-me a Atenes, doncs no era un gran recorregut, i així, doncs bé, el mar és de molt bon transitar. Hi ha molts ports a la Mediterrània, i cada port ofereix un espectacle musical constant de la gent que canta allà mateix en el port. És una de les coses que m'han excitat més a la meva vida.
I l'altra figura capdalt en la teva discografia, també en la de la Marina, és en George Moustaki, no?
Tant
és així que fins i tot el vas portar a les ruïnes d'Empúries ara ja fa uns quants anys. No sé si recordes aquell concert a les ruïnes...
I tant, i tant. Molt bonic, sí. Calia que el Fòrum Romà acollís molta gent. I ho calia per demostrar que tot revivia en un espai en què hi havia hagut molta cultura ja feia més de 2.000 anys. I Moustaki, doncs, un home d'aquest mar, era molt adequat perquè vingués, me'l va venir 3 vegades, I això va ser molt bo que et pogués tornar. I sempre la gent se'l va estimar, cada una de les actuacions, de la manera que calia. I bé, sí, ho recordo molt d'afecte.
Hi ha algú, Josep, que et coneix molt bé i que, segons tinc entès, fins i tot alguna vegada ha demanat que musiquessis algun poema. El saludem. Eusebi Allensa, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
L'Eusebi Allensa és el director del Centre d'Aprenentatge d'Empúries. Ja sento riures per aquí. A veure, expliqueu-me aquests riures, que no vull que se'n perdi res.
Sí, sí, no, és una alegria sentir-lo a l'altra banda d'aquest fil,
És una solidaritat empuritana.
I tant, sí.
Solidaritat empuritana.
Sí,
home, dos amants de la cultura hel·lenística, no?
A veure, sí, a més, ell de naixement, jo no vaig néixer a Empúries, va néixer molt a prop, però ara hi treballo, per tant, en qualsevol cas, ell de naixement i jo de professió, però estem vinculats a Empúries, que és l'origen una mica de tot, dels catalans, de nostres arrels gregues.
Ho dius molt bé, està bé això, està bé.
Com fa que us coneixeu? I com va anar això, de la coneixença?
Ja no sé, perdut el compte, ja tenim una edat, tots dos. Va ser a través d'en sembla d'una amiga comuna que tots m'estimàvem molt i que enyorem molt, que era Maria Àngels Anglada, que havia estat l'escriptora i hel·lenista, havia estat professora d'en Josep i bé, no directament, però sí, col·laborador, o m'havia revisat algunes traduccions i havíem tingut molt bona relació. I ella em va parlar d'en Josep i bé, com que compartim aquesta passió per Grècia, doncs de seguida vam connectar. I així ha estat, i portem col·laborant d'una manera o altra fa molts anys i esperem que ho puguem seguir fent durant molts també.
I tant.
Però i aquesta col·laboració com es concreta? Perquè dèiem que li havies demanat en alguna ocasió una música, poema, o no és així? Com va exactament? Aviam.
Deixeu-m'ho contestar, Bixa.
A veure.
Deixeu-m'ho respondre.
Silenci.
Sí. Això no és així. És a dir, l'Eusebi ens introdueix en el coneixement profund de molts poetes de Grècia i també de molts altres episodis de la història actual i antiga de Grècia, més antiga i més actual, com vulgueu. I és amb això, amb les traduccions que fa, que són moltes i no para de fer-ne, que arriba un moment en què li agraeixes tant que apareguin idees d'acabar fins que no havien estat mai publicades, vull dir, fragments de poemes, poemes desconeguts, poemes perduts, poemes absolutament inèdits, i que ell es veu amb cor de recuperar, i ell té les claus de l'arxiu Cavafis, perquè aquesta gent d'Atenes li tenen molta confiança, i ell és un membre de l'acadèmia, és una cosa molt grossa, i d'això ell no en parla mai, però jo us ho dic. És a dir, dintre dels membres de l'acadèmia, l'Eusebi té un lloc considerable.
Bé, sí. això deixa'm que corregeixi, Josep, això de ser acadèmic, l'única cosa que vol dir és que tens una certa edat, perquè aquestes coses t'arriben quan tens ja una certa edat. I, per tant, va ser per a mi prendre consciència, evidentment va ser un gran honor, però també va ser prendre consciència que ja era una persona més que adulta, i, per tant, quan ja em demanaven entrar a l'Acadèmia d'Atenes, vaig dir, ui, això ja s'ha acabat la joventut, ara ja per sempre. Per tant, també és això, no només és un honor que ho és, sinó també és una constatació que el temps passa per tots i que ja tens una certa edat. Però, vaja, gràcies pel que dius. Que...
Sí, no, això és garantia, però, sobretot, és garantia d'una qualitat en el treball, una persistència
ja
en el treball,
amb els mals d'esquena i aquestes coses que porta l'edat. Però vaja, bé, sí, és tot un honor. I amb en Josep col·laborem, com us deia ell, de fa molts anys amb temes. Tenim una passió comuna, que és Cavafis, una de les moltes passions. Jo, des del punt de vista de la traducció i de la investigació, ell des del punt de vista de la música. I, de fet, la col·laboració més possiblement més estreta i més recent ha estat en el seu darrer disc, que va ser un concert. Que sí que ja jo he tingut el privilegi d'escriure la presentació del CD i hem estat treballant, i penso que és un treball excepcional, és a dir, que ben poques cultures tenen el privilegi de tenir un Cavafis, que és un gran poeta del segle XX, tan ben musicat com la catalana. Som una cultura petita, però som una cultura potent, i aquestes versions musicades ho demostren.
Si us sembla, en lloc de parlar-ne només, escoltem una mica d'aquest Cavafis.
Ah, molt bé, fantàstic.
Taverna del mar i seu un vell amb el cap blanquinós deixat anar. Té el diari al davant perquè ningú no li fa companyia. Sap el menys preu que els ulls tenen pel seu cor.
És a la Taverna del Mar, com escolteu, i bueno, un luxe, no?, poder escoltar-ho amb aquesta adaptació, amb aquesta realitat, amb aquesta qualitat, amb aquest tot, no? És un tot, una mica, penso.
Sí, em feu parlar a mi ara mateix. Sí.
Ah, si vols.
Sí. A l'autor del dir, sí. Sí,
jo, no, sí que és un privilegi poder treballar amb cançons de... també amb musicacions que ha fet Llach sobre el Bassell, qui va projectar d'una manera molt gran, molt gran, molt gran, la presència de Cavafis en la nostra cultura. I això, com deia l'Eusebi, és una mica, és un privilegi que té Catalunya de comptar amb totes les, amb, ara mateix, amb quasi bé totes les traduccions possibles que es puguin fer sobre les versions originals dels textos de Cavafis. I allà que ens va emocionar amb aquesta cançó, i perquè la Comissió Andorrana de la UNESCO a Andorra em va demanar, amb motiu de la celebració d'un dels aniversaris de Cavafis, em va demanar que fes un recital llarg. Vaig veure que havia d'afegir les dues versions de Llach a les meves 6 cançons ja fetes sobre poesies de Cavafis. I amb això m'he abrigat molt més per fer aquest recital, en el qual participa també una de les màximes veus, deixeu-m'ho dir, de la cançó grega, Maria Faranduri, que ens ha fet costat en moltes ocasions a Grècia, cantant en alguns escenaris. Sí.
Aquest és el projecte ara mateix de futur amb el qual estàs, o de present, no? Present futur amb el qual estàs treballant, Josep.
Present, i en el present faig un altre treball que tinc ganes de presentar-vos quan vulgueu, en parlem, sobre sefardites i trobadors. Les cançons d'aquells que hi han fugit i s'han salvat en territoris d'aquí i de tot de la nostra Europa, de vegades tan mal entesa. i tot plegat, això. Sí, sí, estic treballant amb això i amb altres coses, també.
Sí. És a dir, que ja sortim amb una cita, eh? És a dir, acabem una entrevista i ja tenim, comencem a pactar i a empautar la següent cosa, que és un luxe. Saps què pensava ara? Fa un moment pensava d'aquella decisió de la qual parlaves fa un moment, de dedicar-te a l'ensenyament i no pas a la... probablement et deus haver perdut alguna cosa, però si no l'haguessis pres d'aquesta manera, la resta també ens haguéssim perdut moltes. Vull dir que... Bé,
gràcies.
Saps el que vull dir?
Sí, home, i tant que sí.
Si ens ho mirem egoistament, mira, tampoc no sabem el que ens haurem perdut, però sabem que si no l'haguessis pres, moltíssimes coses ens haguessin passat per alt.
Sí.
Acomiado l'Eusebi, que el tenim aquí al telèfon, i començo a acomiadar la xerrada. Eusebi, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, ha estat un privilegi participar en aquesta entrevista homenatge, i a disposar sempre que vulgueu. Moltes gràcies i bona tarda.
Gràcies. Igualment.
Adéu.
Bona tarda.
Adéu. Gràcies.
Josep, ha estat un luxe estar amb tu aquesta tarda.
Home, no exageris ara.
Home, no, sí. Ja, jo no t'havia entrevistat mai, és la primera vegada que ho faig.
Està bé, doncs esperem tenir una segona entrevista.
Ja ho pots donar
per fet. Que puguem això, fruir d'aquests segons, eh? Home. Sí.
Exacte.
Sí.
Ja ho pots donar per fet sempre que vulguis. I, sí. I serà un plaer fer-ho.
Doncs endavant.
Que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies.
A tu.
Fins la propera.
A tu.
Que vagi bé. A reveure. Lali, també, moltíssimes gràcies des de l'escala. Que vagi bé.
Vinga, adéu-siau, merci.
Adéu.
Fins després. A reveure tots dos. Amb la música del Josep Tero anem fent camí cap al final de l'edició d'avui del programa. Isabel González, què tal? Molt bona tarda. Espera't, ara.
Vaja, home.
Ara, no,
ja,
si és
no.
Que...
A veure, jo ho entenc, eh? Preferim escoltar la música que a mi. També és...
Però...
També s'entén, també s'entén. De fet, podria no fer abans,
sí?
I escoltar.
Però vols que et digui una cosa?
No, digue'm.
La música d'en Josep Tero sempre la podrem escoltar i la teva veu segur que fins demà ja no.
No, per tant, per què no voleu? Truqueu-me. Sí, amb aquest mòbil que tinc, que s'empara cada dos per tres, no m'hi trobareu pas.
Que tens un aparell fàcil per localitzar-te.
Exacte. En fi, moltes coses. Farem interactiu, farem acústics, farem gastronomia, el que fem cada dimecres de 4 a 7.
Demà parlem de plàstics.
De plàstics.
Ens emboliquen, de plàstics.
De plàstics i el seu abús.
Exacte. Fins demà.
Fins demà, gràcies.
Veus, ja no sentirem més fins demà.